Bon dia, dilluns 21 de novembre, ja tornem a ser aquí, som els de Lloret Esportiu, el programa d'esports de Nova Ràdio Lloret. El Club Hoquei Lloret va tornar a encaixar una contundent derrota 8-0, aquesta vegada va ser a la pista del líder de l'Hoquei Lliga, el Barça. Repassarem aquests resultats i la resta de marcadors de la competició. També parlarem del Club de Futbol Lloret, que va perdre 1-0 en el derbi davant del Farners. Entrevistarem l'entrenador d'Urdiales i el president Eduard Coloma. De què més parlarem, Moisés García? Bon dia.
Molt bon dia. El Club Voley Lloret segueix imparable i va aconseguir una nova victòria. Va ser per 0-3 davant de la BAP Girona. Parlarem amb l'entrenador Andrés Aristegui. En futbol sala, el Club Unió Futbol Sala Lloret també va guanyar. Va ser per 2-4 contra el Ciutat de Mataró. Ens ho explicarà Josep Maria Rivera. En bàsquet, malauradament, derrota. Va ser per 31-43 davant del Montessori Palau. Comentarem aquest marcador amb l'entrenadora Berta Givert i explicarem també el triomf de José Luis Blanco a la Land Warriors de Viladecans.
Comencem amb els controls, Josep Altafulla, us parlen Moisés García i Alfons Serrat.
Lloret Esportiu.
Parlem d'hoquei sobre patins, parlem d'una nova derrota, 8-0, un altre cop, aquesta vegada davant del Barça i a la pista del Barça. De fet, la pista del Barça és sempre molt difícil per la resta d'equips que no estan habituats a jugar en parquet, això ho parlàvem ja la setmana passada, i ja, això és un punt en contra. L'altre punt, doncs, és que és un líder sòlid i, evidentment, doncs, el Lloret ho va pagar, i de quina manera? A la mitja part, perdia ja 5-0, i per tant, bueno, doncs mica en mica després de la segona va tornar a encaixar 3 gols més i aquest és el resultat avoltat una altra vegada d'aquest equip. Parlàvem la setmana passada de que aquest 8-0 davant del Vic doncs havia estat una mica una sorpresa perquè, bueno, doncs, si alguna cosa tenia de bo el Lloret era els pocs gols que li havien fet fins en aquest moment. Ara en 3 partits en porta 20. És a dir, que aquesta solidesa defensiva del Lloret sembla que ha baixat una mica i això ho està pagant amb aquests resultats, no? El Lloret el que té és, diguem-ne, un desgast a dintre de la gent que defensa, perquè evidentment doncs, no es pot jugar tots els partits durant tots els minuts i llavors, bueno, doncs al moment en què el Lloret fa canvis en aquesta defensa, doncs a l'equip rival troba forats per poder-lo fer. El que passa aquesta vegada, com comentàvem al començament, doncs la primera part són 5-0, són molts gols per una primera part, per un Lloret i per un equip doncs que en definitiva el que dèiem, es mostrava sòlid en defensa. Són 4 partits seguits el que porta perdent el Lloret i això ja comença a ser preocupant. Sí, que parlem, doncs, de que, bueno, que hi pot haver-hi, esclar, el Reus, que hi pot haver-hi el Barça, que hi ha hagut el Vic, però també hi va haver el Vilanova i el van perdre a casa. En fi, no era un partit per haver-lo perdut, però la cosa va anar per aquí. I el que és pitjor de tot això és que el proper partit és el Liceo, que no és aquell Liceo espectacular que estàvem acostumats a veure, sinó que és un Liceo ja una mica més devaluat i la prova és el resultat d'aquesta setmana empatant a 4 amb l'Alcoi. Vull dir, això no és pas massa normal per un equip com el Liceo, no? I també el que ens dona doncs, és la possibilitat de dir, bueno, per què el Llorenç no pot fer el mateix que ha fet l'Alcoi? I la cosa doncs, seria de tranquil·litat. Després de 4 jornades seguides perdent, aquesta jornada el cap de setmana que ve se descansa, no, Moisés?
Doncs sí, efectivament, hi haurà jornada de descans i després, com tu dius, el Lloret rebrà en el seu pavelló, en el pavelló municipal de Lloret de Mar, el Liceo. Serà dissabte dia 3 a 2:15 del vespre, el Liceo, com tu dius, que aquesta jornada ha empatat a 4 contra l'Alcoi, un equip que estava en zona de descens, ara mateix amb aquest puntet que va aconseguir ha sortit d'aquesta zona baixa.
Bueno, per això és que t'ho dic, que veure, si el Miracle també es dona davant del Lloret, perquè aquest Liceu d'aquesta temporada no és el Liceu de temporades passades. Ja vam comentar quan s'acabava la temporada passada que, bueno, doncs el Liceu deixava marxar jugadors emblemàtics i evidentment, doncs això ho havia de pagar i ho està pagant. Ja, doncs hi ha altres equips per sobre i ja no és el que ha de fer por en el Barça o el que ha de tenir respecte al Barça, sinó que s'ha quedat doncs amb un Reus i amb un Vic que continua la seva lluita per estar dalt de tot amb un equip molt jove juntament amb dos persones veteranes que són les que té a darrere i que per tant li donen també molta solidesa en aquest equip. Jo espero que aquestes quatre derrotes de Lloret seguides no siguin doncs un mal de cap i que els jugadors de Lloret no els hi afecti molt, però bueno, són dos golejades 8-0 i evidentment doncs això d'alguna forma el senyor Barceló haurà de reestructurar, haurà de veure com pot fer-ho perquè doncs no, el Lloret no torni a passar per aquestes golejades. Sí que són dos equips importants, sí que és l'equip del Barça, l'equip del Vic i evidentment doncs bueno, aquestes coses en el món de l'hoquei passen, però 8-0 és molt 8-0 i esperar això, que hi ha una setmana de descans, que Lloret pugui refer doncs la seva defensa, pugui estar doncs una mica més de tapar aquest forat que està deixant i evidentment que el proper partit davant del Liceu doncs tornem a tenir un Lloret ordenat en defensa i que sàpiga almenys aprofitar si se li posa per davant alguna ocasió, perquè estem parlant de 2-8-0, estem sí. Parlant de que no ha marcat en dos partits, no?
Això és el que t'anava a dir, és que són 2-8-0 sense tu veure porteria. Sí que et pot passar, mira, una mala tarda que vas al camp del líder, al Barça, i que mira, encaixes 8, però és que vens d'encaixar-ne 8 també, vens d'encaixar-ne també 4, si no recordo malament, contra el Vic.
4-0, sí.
Al final és el que tu dius, és un 20-0.
Exacte, i això pesa molt.
Al final, mentalment, és això, venint d'un equip que, com hem dit aquí moltes vegades, estava acostumat i tenia una manera de jugar que passava per encaixar pocs gols. Uh-huh. Aquí es basava que era la qüestió d'aquest club hoquei Lloret. Ara veurem com podrà reaccionar. Esperem que sí, que pugui aconseguir el mateix que el Liceo. La part positiva és que després d'aquestes quatre jornades sense perdre, l'equip continua fora dels jocs de descens.
No, vull dir que és clar, que és important, i té 11 punts, i que això ho ha d'aguantar. El que no seria massa normal és que ja no reaccionés. És a dir, per això t'he dit que Manolo Barceló, amb aquesta setmana que té de descans, ha de tornar a mirar a veure com tapa aquests forats que queden perquè ens enxufin doncs, 8 gols cada partit.
El que sí que està clar que els equips de la part baixa també apreten. Hem parlat abans del resultat de Lleida 4, Noia 3. És una altra victòria d'un equip que està en zona de descens, que es manté en zona de descens. Perquè es facin una idea, el Lloret té 11 punts, el penúltim classificat ara mateix en té 8.
No, és que és importantíssim la reacció del Lloret, perquè bueno, doncs ahir es donava que el Lleida guanyava. És a dir, que el Lleida a casa seva es va fer fort, va guanyar i evidentment doncs va guanyar el Noia, sí que tampoc el Noia és el de les altres temporades, però bueno, va guanyar 4-3 i això el porta a tenir 8 punts i el porta a estar a 3 punts del Lloret. Pot canviar en dues jornades completament això. Si el Lloret doncs es tira aquests punts a casa i va tirant amunt, no passa res. Si entrem amb la part baixa és quan poden començar a haver-hi nervis i això és el que no ens agradaria que passés.
Doncs repassem els resultats que s'han produït en aquesta jornada 10. Déu-n'hi-do també, perquè hi ha hagut una altra golejada important, el Reus 12, Girona 5.
Exacte, aquesta també és una d'aquestes resultats que no s'esperava. A veure, que perdés el Girona a la pista del Reus no és cap cosa de l'altre món, és el més o menys normal. Sí. El que no és normal són 17 gols en un partit.
Sí, no.
La cosa va per aquí, no?
El descans, si no recordo malament, era un 8-1, o sigui que déu-n'hi-do. Jornada 10 de l'Hockey Lliga ha deixat els següents marcadors: Barça 8, Lloret 0, Reus 12, Girona 5, Vic 1, Vilafranca 0, Voltregà 6, Alcobendas 2, Liceo 4, Alcoi 4, Vendrell 5, Manlleu 2, Caldes 5, Igualada 4, Lleida 4, Noia 3. La classificació l'encapçala el Barça, que té 30 punts, 7 per sobre del Reus, que és el segon amb 23, tercer és el Vic amb 22, els mateixos que té el Liceo, que és quart. El Lloret és desè amb 10 punts, a la part baixa l'Alcoi amb 8, i en zona de descens també amb 8 punts el Lleida i el Manlleu, i l'Igualada, que és el Cué, amb 5 punts.
I parlem d'aquesta propera jornada d'hoquei sobre patins, que es disputarà el dissabte 3 de desembre a 8:45 del vespre aquí al pavelló municipal: Lloret Liceo, Girona Igualada, Vilafranca Barça, Reus Vic, Alcobendas Caldes, Noia Voltregà, Alcoi Vendrell i Manlleu Lleida. Déu-n'hi-do, veurem a veure aquest Reus Vic que ens dona, no?
Doncs sí, també partit interessant també de la part alta. A veure si altres continuem amb aquesta bogeria golejadora o no.
A veure de què va. La qüestió, el que és important és que és un altre d'aquests partits que un espera, doncs, de veritat, amb ganes, eh?
Pot ser que sigui el proper partit que fa la xarxa, que torna a retransmetre, no sé si...
Ens hi hem tornat a posar d'acord.
S'han tornat a posar d'acord.
No m'ho crec.
Sí, i no, si no vaig errat, crec que és precisament aquest Reus-Vic amb el que comença una altra vegada.
Bueno, a veure si d'aquí a 2 setmanes encara pot ser que veiem algun partit per la tele. Perquè, bueno, doncs ens van prometre que en veuríem un cada setmana, es va trencar ràpidament. No sé, jo... Que això és una qüestió Barça. És a dir, si el Barça torna a fer una altra vegada TV Barça els seus partits pel seu compte, la xarxa s'anirà una altra vegada i baixarà la persiana. A veure com va. I en Moisés en posa el vòlei, segueix imparable i va aconseguir una nova victòria per 0-3 davant de l'Ava.
He dit cap mentida o no?
No, no.
Ah, val.
A veure què diu el míster. Senyor Aristegui, buen día.
Bon dia, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Hombre, con la moral va arriba en las nubes, ¿no?
No, normal, normalito. Ya sabíamos un poco de que esta primera fase iba a ser un poquito así. Igual está saliendo muy bien. Muchas veces pensás que va a salir bien y no lo es. Y bueno, ya sabíamos también que teníamos que ir a jugar a la VAP con bajas y con cambios y con dos titulares menos, una tocada que tenía que jugar en otra posición que no era la de ella. Pero bueno, se pidió un poco más de concentración y se planificó bien el partido y además salió lo que planificamos, así que tuvimos la suerte de ganar bastante holgadamente, digamos.
El lunes pasado hablábamos precisamente de que el partido se jugaba en jueves porque había la fiesta mayor de Lloret y para poder tener más o menos las chicas titulares. Después hablamos de que eso, de que había gente lesionada y gente que a lo mejor por el trabajo no podía venir, y en definitiva era enfrentarse a una VAP que iba cuarto en la clasificación, que no era ninguna pera en dulce.
Sí, y no solamente eso, sino que jugando de local siempre tienen alguna jugadora más, que es del B, pero que el partido pasado no había podido venir, en fin. Y bueno, de locales casi todos los equipos se hacen un poco más fuertes. Pero bueno, la verdad que salió todo bien. Pudimos darle participación también a las más pequeñas que vinieron a acompañar al equipo. Así que seguimos un poco logrando el objetivo de ir ganando y ir integrando jugadoras nuevas al plantel.
El señor Aristegui se puso serio de principio porque 15-25, 14-25, es decir, no hay un primer set donde salimos dormidos y confiados, sino que aquí se salió de cara a ganar el partido y volver a casa.
Sí, hablamos también mucho sobre eso, sobre a ver si podíamos hacer un partido continuo desde el principio y serio desde el principio. Y bueno, lo conseguimos, salió todo muy bien, muy disputado el primer set, independientemente de lo que son lo que dicen los números. Fueron muchas jugadas de rally point, de balón que va y viene, jugadas que duraban bastante, así que me imagino que la gente que estuvo en el público también se debe haber divertido bastante en ese primer set. Y bueno, a partir del punto 10 ya sacamos un poco más de diferencia, pero la verdad que fue un set bastante disputado a pesar de la diferencia de puntos.
Bueno, los resultados de esta semana son bastante claros. Y queda otra vez marcado el hecho de que, bueno, el San Pere Pescador y el Lloret no perdonan.
Sí.
Bueno, y el Bordils, que también, en fin, está jugando como es habitual en ese equipo, ¿no?
Sí, el Bordils tiene también equipos muy fuertes, es un club que tiene muchos equipos y siempre hay. Son clubes que tienen cultura de vóley. Y bueno, tienen entrenadores que saben de qué se trata el tema y lo entrenan bien, lo trabajan bien. Y sí, son equipos que están arriba. Bordils tiene menos poderío ofensivo, digamos, pero tácticamente y defensivamente lo hacen muy bien. Así que siguen ahí, prendidos, sí, son los tres equipos que optan a luchar por el ascenso, digamos. Los otros ya se han quedado un poquito descolgados, ¿no?
Sí, hay bastante diferencia en cuanto a puntos. Y nos toca ahora, a las 6 de la tarde del sábado, el Tiana. Sabemos que de ese Tiana no va muy bien y en definitiva hay que esperar una clara victoria del Lloret.
Esperemos que sí. Esperemos que todo siga así.
Bueno,
como decía algún entrenador de aquí, de estas tierras, yo no me fío de nadie.
No, eso es cierto. Eso es cierto, pero por los resultados que hay, en definitiva, el Lloret, ese Lloret que tiene dos caras. Una que salimos dormidos y nos despertamos en mitad del partido y la otra que es como esta semana que salimos despiertos y acabamos arrasando, ¿no?
Sí, bueno, cada uno ya más o menos sabe con lo que cuenta y esta semana sabían que no nos podíamos relajar
ya.
Porque si los dejábamos crecer se nos iba a complicar, así que por suerte salió todo bien y esperemos que con Tiana vaya igual.
Esperemos que sí, esperemos que el señor Aristegui de salida convenza a las chicas en el vestidor de que hay que salir a jugar y a ganar con claridad.
Bueno, este fin de semana la responsable del tema va a ser la Inma y en segundo lugar la Andrea. Yo no las voy a poder acompañar, pero estoy seguro están más que capacitadas para ellas dirigir el equipo y ganar este partido.
Bueno, esperemos que sí. No me digas que te vas con las pequeñitas.
No. tengo que viajar por un tema de laboral. Así que dejé todo un poquito ordenado y delegado y bueno, ya estaba planificado desde el principio de temporada y por eso también insistimos tanto en conseguir a la Inma y en armar un equipo sólido que sepa lo que juega y en un momento determinado que si Andrés no puede estar que puedan tirar solas, ¿no? Y yo creo que ya están más que capacitadas para hacerlo, lo dicen los resultados y además son dos mujeres que lo tienen bien claro, que son respetadas por el grupo y yo tengo clarísimo de que no van a tener ningún problema.
¿Y qué me dices de las cracks, esas que no han perdido ningún partido, que son pequeñitas?
Bueno, con las chiquitinas tuvimos desplazamientos a San Esteve, volvieron a ganar, volvieron a dar una demostración de unidad y de que quieren transformarse en un equipo de verdad. Y bueno, son un proyecto de jugadoras y un proyecto de equipo, pero se lo toman en serio y bueno, hay que trabajar mucho, tienen que entrenar mucho y en fin, el club en general tiene que hacer un muy buen trabajo, porque para que podamos sacar un digamos gente de excelencia, tenemos que hacer un trabajo general, ¿no? Tanto con los padres como con los chicos, y que comprendan de que para poder dirigir un equipo así hay que capacitarse, hay que estudiar, hay que tratar de darles motivación, información de calidad y que bueno.
También son...
Eso lo tienen que hacer entrenadores, ¿no?
También son entrenadores los padres de la grada. ¿Sí?
Sí, sí. De la grada y de la tribuna y arriba del ómnibus y en todas partes.
Vale.
Es complicado que te dejen dirigir, normalmente como debería de ser.
Yo me pensaba que eso del volei era más tranquilo.
No te creas. No, yo estoy encantado con la materia prima que hay, pero bueno, que el trabajo tiene que ser generalizado, ¿no?
Fuiste
con las chicas como con los padres.
¿Fuiste con 11 esta vez?
Fuimos con 12.
Ah.
Sumamos una segunda chica, pero para que vaya conociendo un poco el sistema táctico y la forma de jugar de las compañeras. Una chica que tiene mucho talento, es alta, recién empezó y aprende muy rápido, así que estamos tratando de acelerar el proceso de formación, y ella lo hace con alegría y con humildad, así que se está sumando muy muy bien al grupo, está siendo muy bien recibida por sus compañeras. Y bueno, ahí fuimos en un bus con todos los padres y
te lo pasaste bien.
Sí, estuvo divertido.
Muchas gracias, que vaya bien el viaje y en definitiva que nos volvamos a hablar de aquí 15 días, ¿no?
Espero que sí.
Gracias y buen día.
Muchas gracias, buen día.
Adiós.
La jornada 8 de la tercera divisió de voleibol ha deixat els següents resultats. ABAP Girona 0, Lloret 3, Figueres 3, Tiana 1, Mataró 0, Bordils 3 i Sant Pere Pescador 3, Sant Celoni 1. La classificació ara mateix l'encapçala el Lloret amb 24 punts. Aquest equip jugaria la segona fase d'ascens juntament amb el Sant Pere Pescador, que en té 21, el Bordils 17 i l'ABAP Girona amb 11. Jugaria la fase de descens. El Figueres... No, la fase de descens no. Crec que ja no hi ha...
Una
edició més baixa. Sí. Llavors, Figueres i Tiana, Sant Celoni i Mataró es quedarien com estan. La pròxima jornada, Lloret-Tiana, dissabte a les 6 de la tarda, a banda d'aquest partit, Sant Pere Pescador-Figueres, Sant Celoni-Mataró i Bordils, a BAP Girona. I parlem de bàsquet, malauradament, derrota del sènior femení del bàsquet Lloret. Lloret 31, Montessori Palau 43. Tenim al telèfon l'entrenadora del sènior femení del bàsquet Lloret, que és la Berta Givert. Berta, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
No va poder ser, 31 a 43, i sobretot amb un inici de partit força negatiu, no? amb un 0-12.
Sí, correcte. De fet, l'inici de partit, aquest 0-12 va ser el que va marcar tota la dinàmica, que vam anar per darrere i no vam ser capaços d'aixecar-ho.
A quin motiu ho atribueixes, aquest mal inici?
Bueno, tenim tendència a començar els partits amb una falta d'intensitat defensiva, amb una falta de concentració... Que fa que la majoria de partits haguem hagut d'anar una mica a remolc, una mica adaptar-nos a l'altre equip. I clar, bueno, això algunes vegades hem estat capaços de tirar-ho endavant i algunes altres doncs no hem pogut.
A partir d'aquí, hi vas veure millora a les teves jugadores a la resta de minuts?
Sí, bueno, clarament... A mesura que van avançar el partit, la nostra defensa va millorar, vam estar més intenses, vam ser més solidàries, vam robar pilotes, vam apretar primeres línies i això doncs ens va portar a acostar-nos al marcador, a reduir la diferència. El que passa que sempre que ens vam acostar en el marcador hi va haver alguna acció, alguna pèrdua de pilota, alguna errada que va fer que no acabéssim de reduir la distància.
Parlàvem la setmana passada i parlàvem del potencial, no?, d'aquest Montessori Palau. Ho vas veure així?
Bueno, tenen un joc entre pivots que està bé i tenen una jugadora interior que també doncs fa mal. El que passa que nosaltres no vam tenir el millor partit, no vam tenir el millor partit en general. No, les coses que el joc que estem proposant, que estem intentant jugar, doncs que en els últims partits que havíem jugat doncs havíem començat a veure resultats, havíem començat a veure alguna cosa una mica a la llum, doncs en aquest partit no vam estar fines.
Entenc que per les teves paraules, Berta, que creus que era un partit que es podia haver guanyat, no?
Sí, és un partit que es podria haver guanyat o que podria haver anat d'una altra manera, almenys. Podria haver anat d'una altra manera. El que passa que, ja aquestes coses passen, seguirem treballant i no, jo la veritat és que confio molt en les jugadores, crec que les jugadores també tenen confiança en el que estem fent i tard o d'hora doncs això es traduirà o es veurà a la pista.
Ara teniu una jornada de descans, la pròxima jornada no competireu. Anirà bé aquesta jornada de descans? Creus que arriba en un bon moment?
Sí, jo crec que immillorable. Crec que ens anirà molt bé. De fet, igualment farem una feina de cohesió d'equip que també ens anirà molt bé. I sobretot ens anirà bé perquè el següent partit és un partit dur, que és contra el Vilablarès, i ens anirà molt bé encarar-lo estant fresques.
No sé si podem explicar alguna cosa d'aquesta cohesió de grup que fareu.
Bueno,
o ho teniu en secret?
Les jugadores no en saben res, però farem una, marxarem de cap de setmana i farem una activitat que crec que pot ser molt divertida i que ens pot anar molt bé per fer grup, que us la puc explicar el següent dilluns.
Doncs el següent dilluns t'ho preguntarem. Aquest Vilablareix, dels millors equips de la categoria, lògicament, i així ho està demostrant. No sé si teniu referències de quina és la millor manera de la qual se li pot jugar.
La veritat és que no sé molt bé què contestar-te això. És un equip que, veient-lo de temporades anteriors, és un equip que realment mou molt bé la pilota. Quan davant d'una penetració o d'un tall les jugadores es mouen molt bé, i llavors hem d'intentar ser molt mur en defensa perquè no hi hagi penetracions amb facilitat, amb un o dos bots. A veure com ho treballem i com l'encarem.
Berta, bon dia. 31 punts, tornem a estar per sota dels 40 i així no es pot guanyar cap partit.
Exacte.
Això és el que dius tu, eh?
Sí. Només hi ha hagut un partit que hem superat la barrera dels 40, que va ser el de la setmana passada amb Olot, però el que passa que jo insisteixo que tot i que som un bon equip defensiu, començar un partit 12 punts avall, és senyal de que alguna cosa en defensa ha fallat, encara que després la resta del partit ens posem a to, i que hem de començar els partits d'una altra manera, i quan les coses comencin a fluir des del principi del partit en l'aspecte defensiu, començaran a fluir també en l'aspecte ofensiu.
I una cosa que a mi em sorprèn bastant, el Blanc és líder. Perdona, ha sigut en dos o tres jornades que ha capgirat tot això, no?
Sí, també és veritat que no tots els equips portem els mateixos partits jugats. Em sembla que el Sal porta un o dos partits menys jugats, la veritat és que, a excepció del Sal i el Vilablareix, hi ha bastant d'empat en quant a victòries i derrotes de diversos equips. Vull dir que això cada setmana es pot capgirar molt.
Bueno, esperem doncs que aquesta trobada que feu sigui profitosa per les noies i que passem dels 40 cada setmana.
Exacte.
Bon dia.
Moltes gràcies.
Adéu-siau.
Adéu, a tu. Bon dia.
Els resultats del bàsquet de la tercera catalana, novena jornada: Lloret 31, Montoixer i Palau 43, Blanes 67, Olot 53, Fontejau 59, l'Escala 43, Casanenc 42, Sarrià de Ter 68, Sant Esteve d'en Bas 45, Vedruna Palamós 49 i no s'ha jugat el Salt Vilablareix. La classificació: el Blanes 15 punts primer, el Vilablareix 14, els mateixos que té el Fontejau i que té el Porqueres. El Lloret és novè amb 12 punts, Sarrià de Ter 11, Sant Esteve d'en Bas 9, Olot 8 i tanca la classificació el Casanenc també amb 8 punts.
La pròxima jornada, com hem dit, el sènior femení del bàsquet Lloret tindrà jornada de descans, sí que hi hauran més partits: Vedruna Palamós Salt, Sarrià de Ter Sant Esteve d'en Bas, l'Escala Casanenc, Olot Fontejau, Montessori Palau Blanes i Vila Blareix Porqueres.
Escuchen, me llaman astro, maestro, ladrón del balón.
Secuestro,
y el Javel y en la calle nadie se va de los nuestros.
Somos diestros, sí. Piénsalo antes de enfrentarte, que nuestro fútbol es ciencia y cada regate es un arte.
Dile a vuestro portero que no salga a buscar letras.
Oye, tu tierra se pierde en mis juegos de bicicletas.
Ten cariño al escenario, ya sea tu poli o tu barrio.
Mejor tirad la toalla antes de que rompa el lugar.
Y se viene el fútbol.
I parlem de futbol sala. El Club Unió Futbol Sala Lloret va superar 2-4 a la ciutat de Mataró. I tenim al telèfon a l'entrenador avui del Club Unió Futbol Sala Lloret, que és Jordi Castejón. Jordi, bon dia.
Hola, bon dia.
Enhorabona, en primer lloc, per la victòria. Una victòria que comenceu ja des de la primera part, si no vaig errat, amb un 0-2, no?
Sí, correcte. El partit, bueno, comença bastant igualat i cap a la meitat de la primera part, bueno, ens aconseguim avançar i al tram final de la primera part fem el 0-2, que, bueno, que fa que anem al... a la mitja part, doncs, amb una mica de ventatge i més tranquils, que la feina s'està fent ben feta.
La segona part, com tu dius, vau intentar administrar l'avantatge, no?, que ja havíeu aconseguit.
Sí, la segona part, el plantejament era el mateix, perquè el partit realment estava anant bastant bé i creiem que l'estàvem controlant, tot i que, clar, el rival també juga, el rival va sortir fort, no tenia res a perdre, i ens va ficar molt difícil. Nosaltres sí que potser vam tenir una mica... no por a guanyar, però sí que hi havia nervis, hi va haver certa tensió i eren tres punts molt importants per nosaltres i el rival apretava, està clar, és la seva pista i va costar més la segona part, la veritat, va ser més complicada, sí. Però bueno, l'equip va saber patir i va saber lluitar i va saber al final pues, guanyar el partit.
Al final un 2-4 que suposa una nova victòria, el Lloret ara mateix segon.
Sí, sí, la veritat és que estem molt contents, l'equip va... ara mateix va bastant bé, hem agafat la segona plaça i hem agafat inclús una mica d'avantatge amb el tercer classificat i estem allí, ara inclús mirem cap amunt, vull dir, tenim a 3 punts el líder i volem mirar cap amunt, no deixar la segona plaça i perquè no intenta atrapar ara mateix el líder, que és la Raona.
Contra la Raona, si no recordo malament, també heu jugat, no, ja?
Sí, vam anar a la seva pista i, bueno, aquell dia vam tenir un dia bastant dolent, ells van tenir un dia molt bo. La veritat és que són un gran equip i aquell dia, doncs, bueno, és l'únic partit que hem perdut aquesta temporada. De moment, doncs, l'hem perdut justament a la pista del líder, sí.
En aquesta categoria, en aquesta divisió d'honor, com està el pla de competició? Quants equips aconsegueixen l'ascens?
Sí, bueno, són 14 equips a la Lliga i els dos primers pugen directes.
Llavors, que en aquest moment el Lloret en posicions d'ascens directe, no sé si és, com a entrenador és l'objectiu que et marques ara mateix, ja que ens dius que mireu clarament cap amunt.
Sí, l'objectiu quan vam començar la temporada era tornar a pujar i tornar l'equip a la tercera divisió. I com a segon objectiu, si es pot guanyar la Lliga, doncs clar, millor. Si podem estar allí i intentar lluitar-la, doncs encara seria més atractiu. Està clar que ja l'objectiu de l'ascens ja és complicat. Ara mateix estem allí, estem en llocs d'ascens, però bueno, volem ser ambiciosos i si estem allí serà per algo. Llavors, fins que hi hagi opcions, doncs intentarem el que comento, mirar amunt, i primer de tot mantenir aquesta segona plaça, i si la Raona pot pinxar i nosaltres podem atrapar-lo, doncs millor que millor.
Heu jugat ja 7 jornades, s'han disputat 7 jornades d'aquesta divisió d'honor. Com veus la categoria, Jordi?
Doncs és una categoria molt, molt igualada. Al final, qualsevol equip pot guanyar. Si algun partit té relaxes i el rival surt amb intensitat, te guanya, perquè tots els equips tenen qualitat. És molt complicada i molt atractiva, la veritat, molt, molt guapa. Tots els partits són emocionants, no hi ha cap rival que sigui fàcil de guanyar. I això fa que, bueno, que no puguis afluixar i que cada partit sigui atractiu de cara a l'espectador.
Fixa't això de la igualtat que dius, ara me marcava l'Alfons aquí un resultat que s'ha produït aquesta jornada. Segarra, que és el quart classificat, ha perdut 2-5 contra l'Arenys. Això és una mostra de la igualtat que tu ens expliques.
Sí, sí, correcte. Justament el Segarra és l'equip que tenim empatat a punts. Si guanyava, doncs ells també estaven amb 16, igual que nosaltres. I va ser una de les notes positives de la jornada, que el Segarra pinxés i pot estar segons amb solitari, diguem. I sí, això demostra una mica la igualtat que té aquesta lliga, que el que et comento, qualsevol equip te fiqui les coses difícils, els partits, ni que al final a vegades el resultat s'avulti, són molt disputats, i a veure, hem d'anar a partit intentar guanyar aquest dissabte i continuar girant.
Aquest dissabte, a les 5 de la tarda, contra el Prosperitat, com l'esperes, aquest equip? No sé si tens algun tipus de referència.
Bueno, les referències que tenim ara mateix són mirar una mica les actes dels partits, mirar una mica les estadístiques que tenen, si tenen algun golejador, si encaixen molts gols, si en fan molts. Serà un partit molt complicat. Per lo que hem vist els resultats, ha sigut capaç de puntuar contra equips de dalt també. I a veure, esperem que surti un bon partit, intentar treure els 3 punts. I a més és un equip que té 11 punts. En el cas que ens guanyessin ells, tan sols se'ns ficarien a 2 punts darrere. En canvi, si el guanyem, doncs, bueno, ja el deixem a... el deixaríem amb un avantatge de 8 punts i clar, són d'aquests partits que ja pots començar a partir una mica la classificació i començar a fer el grup de dalt, el grup de mitja taula, el grup de baix, i per això serà molt important aquest dissabte, per intentar guanyar-los i diguem que ja instal·lar-los definitivament al grup de dalt.
I esperem, perquè no, que la Raona no pugui guanyar el camp de l'Arenys, a la pista de l'Arenys, i que l'Arenys torni a donar una petita sorpresa, no?, contra un equip de dalt.
Sí, això també ho hem pensat, la veritat. L'Arenys ara ve de guanyar el Segarra, esperem que vagi amb la moral alta, de la pista de l'Arenys sabem que és complicada, i la veritat és que és un partit que esperem que sí, que la Raona pot pinxar. Però el primer de tot ens preocupa sobretot el poder guanyar nosaltres, intentar mantenir aquesta segona plaça, i després tot el que pinxi la Raona, doncs, bueno, benvingut sigui.
Doncs a fer els deures i esperar resultats, clar que sí, Jordi Castejón, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquí a la ràdio i explicar-nos com va la temporada. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Anem per als resultats d'aquesta divisió d'honor. 7a jornada, Ciutat de Mataró 2, Lloret 4, Rubí 1, Can Calet 7, Parets 4, Premià de Dalt 3, Arraona 6, Racing de Pineda 1, Segarra 2, Arenys 5, Prosperitat 7, Sant Vicentí 3, i s'ha ajornat el Cerdanyola Ràpid de Santa Coloma. La classificació encapçalada per l'Arraona amb 19 punts, segona és el Lloret amb 16, tercer el Parets amb 14 i quarta, el Segarra amb 13 punts per la part de baix, Ràpid de Santa Coloma 7, Sant Vicentí 3, Cerdanyola 1 i Racing de Pineda 1 punt.
La pròxima jornada, dissabte a les 5 de la tarda, com hem dit, el Lloret jugarà contra el Prosperitat. A banda d'aquest partit, Sant Vicentí Segarra, Ràpid de Santa Coloma, Ciutat de Mataró, Can Calet Cerdanyola, Premià de Dalt Rubí, Racing Pineda Parets i Arenys Arraona. En la lliga del Lloret Esportiu Futbol Sala, la primera nacional catalana, empat a 1 del Lloret contra l'Hostal Riquenc. Ara mateix se situa quarta la classificació i la pròxima jornada es desplaçarà a la pista del Sant Cebrià de Vallalta dissabte a les 6 de la tarda.
Corredor de fons, no hi ha cançons que t'aturin uns segons, que t'aturin uns segons.
Breu apunt d'atletisme, perquè José Luis Blanco ha estat el guanyador de la Land Warriors de Viladecans. La cursa de trail de 10 quilòmetres es va disputar aquest passat diumenge i l'atleta lloretenc va aconseguir un temps de 43 minuts i 13 segons. El de la Sansi va acabar per davant de Javi Duro i d'Edgar Sumski. En dones, la primera classificada va ser Delia Monterrubio, seguida d'Esther Garcia i Isabel Molina. La prova forma part de la Land Warriors Tour 2016, que és un circuit de 5 curses que es realitzen per diferents ciutats espanyoles. L'edició de Viladecans va comptar amb més de 400 inscrits.
Amb un bon 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria.
per la porta principal, entrar als anals de la història.
I és que en temes de lligar, bé que es pot perdre una lliga si no està tot estudiat, si la tàctica...
Parlem de futbol.
Doncs som-hi, parlem de futbol i malauradament d'una derrota.
Bueno, primer... Perdó. Primer un aclariment. Aquesta setmana, el dimarts, dimecres, em vaig trobar en un centre comercial amb l'Antonio Pérez, que és el delegat del Lloret, és l'home que veiem sempre a la banqueta, no? I em diu, Alfons, no te va agradar el partit del Vic? I jo li vaig dir, no. I després em va dir, t'has equivocat amb una cosa? I jo li vaig dir, digue'm amb què m'he equivocat. Doncs que el camp del Santa Coloma és de gespa artificial, no com vas dir tu, que era mig de terra i mig de gespa. I li he de donar la raó. Fa molts anys que jo no havia vist el camp del Santa Coloma, el recordava de terra i gespa, així natural, i ell em va corregir. I dic això perquè, bueno, doncs, dissabte a la tarda jo me vaig seure a veure aquest Barça-Màlaga de futbol i em va recordar el Lloret Vic. És a dir, a veure, el Màlaga, doncs, bueno, va fer una ratlla de 5 que era en l'àrea, a la ratlla de l'àrea. 3 metres més amunt, una ratlla de 4, i després un, que havia de ser el delanter, que havia de fer gols a la porteria del Barça, que estava a la línia de mitjos del Màlaga. És a dir, si així un es pensa que pot guanyar un partit, doncs bingo, mira, van empatar a 0, no? Però algú em pot dir que el partit li va agradar? És a dir, algú em pot dir que el Barça no es va buidar? El Barça es va buidar, no va trobar la porteria, en cap moment em va treure dos espectaculars, però no va encertar amb el gol. I per tant, bueno, doncs, el míster del Barça diu, els meus jugadors es varen buidar, i té raó. L'Edu Urdiales ens deia davant del Vic, els meus jugadors ho han donat tot. Perdó, el partit no em va agradar, i el del Barça de dissabte no em va agradar. I a veure si hi ha algú que em pugui dir que el partit del Barça va ser maco dissabte. El vas veure?
No, és que no el vaig veure, no te puc dir si va ser maco o no va ser maco.
A veure, però... és lluitar contra una paret i que la defensa del Màlaga...
No, però al final, mira, el que sí que vaig escoltar és la roda de premsa de l'entrenador del Màlaga,
sí,
que va dir... li van preguntar per les contínues pèrdues de temps del seu equip i va dir, és l'única manera de ganar, de sacar un resultat positiu contra el Barça.
Bueno,
vull dir que...
Val tot.
Això ja t'ho diu tot, també.
Clar, val tot. Vull dir, és que... però, en definitiva, això no és futbol. Vull dir, això és... Bueno, doncs, si sale con barba San Antonio i si no, la Puríssima Concepción. Vull dir que la cosa funciona com funciona. I un, avui en dia, doncs, es seu davant de la tele i veu aquestes parets i penses, bueno, això és el futbol, doncs, bueno, doncs si aquest és el nou futbol, m'avorreix molt, ja està, ja ho he dit.
Un show armandú és el millor que hi ha.
Doncs parlem d'aquest Farners 1, Lloret 0, un partit que es decideix a la segona part amb un gol del Farners quan el Lloret jugava amb inferioritat numèrica. En el tram final de la primera part, expulsió de Bader per doble groga. El Lloret va ser inferior, va ser superat a la primera part per el Farners. Paradoxicament, a la segona part, en inferioritat numèrica, el Lloret va dominar més, però va ser el Farners qui en una jugada aïllada va trobar el camí del gol, el camí de la victòria. Tenim al telèfon l'entrenador del club de futbol Lloret, és Edu Urdiales. Edu, bon dia.
Hola, bon dia.
No va poder ser, derrota 1-0 al camp del Farners amb un gol a la segona part. Com va anar el partit? Què et va semblar?
Bé, van haver-hi dues parts ben diferents. A la primera part, que no vam entrar mai en el partit, i va ser el Farners qui va dominar el joc. I ja per acabar de jugar, doncs, vam patir una expulsió en el minut 44, i la segona part, que va ser ben diferent, i que quan semblava que ells havien de dominar més, doncs vam ser nosaltres que vam portar la iniciativa i vam estar més fins i amb un joc més incisiu, però el contraatac en una jugada aïllada van ser ells els que van marcar. Després vam intentar-ho, però vam fer un gran esforç, però no vam poder marcar cap gol.
Aquesta expulsió arriba en el minut 44, per tant heu de jugar tota la segona part en inferioritat numèrica. Una expulsió un pèl rigorosa, podríem dir-ho així?
Sí, el que passa és que el criteri de l'arbi va ser ben diferent, no? Perquè ja des de principi doncs, va haver-hi jugades molt dures per part del Farners que no van ser considerades ni falta ni targeta, no? Ja en el minut 1 va haver-hi una planxa claríssima que l'arbi, bueno, va mirar cap a un altre costat, i després de nosaltres en dues entrades van ser dues targetes, perquè si no recordo malament no va haver-hi cap entrada més ni cap falta així és un destacable per part nostra. A la segona part va continuar una mica igual, va permetre més un joc una mica més dur amb ells que nosaltres, i la veritat que sí, crec que va ser una mica exagerada l'expulsió, i si tenia aquell criteri, doncs el partit tampoc és acabat amb bons jugadors del Farners.
Pel que fa al joc, com dius, dues parts ben diferenciades. Primera part, potser més de domini del Farners. A la segona part, en inferioritat numèrica, el Lloret podem dir que és superior. On va estar el secret? On va estar el quid de la qüestió perquè el Lloret amb 10 superés el Farners?
Doncs el Lloret, com últimament, estem en un moment bo a nivell físic, on podem fer esforços molt grans, on podem posar una intensitat molt, molt gran al ritme de joc, i potser va estar aquí la clau, no? En la primera part no vam trobar el lloc, no vam estar a gust, no vam poder desplegar aquest joc que estem acostumats a fer i posar la intensitat aquesta que un ritme de joc alt, i a la segona part doncs, més ben col·locat, més juntes les línies, doncs sí que ho vam poder fer i vam poder sortir el contraatac ràpid. Això va fer que en certes ocasions també poguéssim apretar o pressionar l'equip contrari i robar moltes pilotes i amb tot l'equip junt i en bloc a atacar més bé.
Parlem ara de l'equip. Edu, heu patit dues baixes per motius laborals, Guzmán i Yenchi.
Sí, ja a principi de temporada ja sabíem que no podríem comptar regularment amb ells, i bé, després de portar ja unes 10 jornades doncs vam decidir que com que no podien venir regularment i no podien assistir als partits o no podien assistir a tants partits com creiem que podrien assistir, doncs millor que estiguessin fora de l'equip. No els hem donat la baixa ni molt menys, perquè bueno, per problemes laborals no poden jugar ni amb nosaltres ni amb ningú, però ens quedem sense dos jugadors que en principi doncs, havien de ser importants per l'equip.
Tot i així, podrem dir que encara la plantilla és força àmplia, perquè ja portes una sèrie de jornades que has de descartar gent perquè els tens tots al complet. Això entenem que t'ho posa molt complicat, no?, cada setmana.
Sí, és a l'hora de decidir doncs és més difícil per al cos tècnic, perquè ara són petits detalls els que fa que un jugador entri o no entri a la convocatòria o surti d'inici o es quedi a la banqueta, però crec que és molt, molt positiu per l'equip, perquè fa que hi hagi una competitivitat molt alta, que tothom estigui doncs això, o hagi d'estar al 100% durant els entrenaments, perquè ja t'he dit, qualsevol detall doncs pot fer que un entri a l'equip titular, surti o inclús es quedi fora de la convocatòria. Ojalà sigui tot l'any així. És una dificultat, sempre pues, ens costa deixar algú fora, i més quan està entrenant bé, però ja t'he dit que també és una cosa molt positiva per l'equip, i si continua així, doncs benvingut sigui, perquè farà que l'equip mantingui un bon nivell.
Pròxima jornada, Edu, partit contra la Fundació Hermes. No serà dissabte, hem de dir que serà diumenge a les 5 de la tarda amb motiu de la presentació dels equips del Club de Futbol Lloret. Com s'espera aquest partit? Què ens pots explicar d'aquesta Fundació Hermes?
Bueno, és un equip que, en principi, com a club, pues, sembla que no sigui gaire conegut, o mai ha estat a Primera Catalana, però és un equip molt, molt potent, amb jugadors amb molta qualitat, com en Bavi, no?, que és un jugador que va estar al futbol base del Barça i que té una qualitat individual brutal, i un equip molt difícil. És el millor equip com a visitant a la Lliga, així que esperem un partit dificilíssim, que serà molt dur, que hi haurà potser poc joc vistós, però esperem que el camp s'empleni, que la gent, ja que ve la presentació, doncs es quedi a animar-nos i puguem fer el millor joc possible.
Doncs el millor visitant de la categoria fins ara contra un equip que encara no ha perdut cap partit a casa. Edu Urdiales, esperem que sí, que vingui molta gent i que el Lloret pugui treure un resultat positiu. Moltes gràcies per atendre'ns.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
I tenim ara també en el telèfon el president de l'entitat, que és Eduard Coloma. Eduard, bon dia.
Hola, bon dia.
Dues qüestions ben clares, ben marcades. La primera, divendres, dia 25, 8:15 del vespre, l'assemblea anual de socis. Com s'espera?
Bé, com ja dius, cada any nosaltres hem de ser l'assemblea. En principi hem posat la fem aquest any a la sala polivalent de la biblioteca. Esperem que els socis vinguin i parlem una miqueta de tot, fem l'anàlisi de l'any esportiu, de la temporada anterior, i així com l'aprovació dels números del club.
I per diumenge, la jornada festiva del Club de Futbol Lloret, com hem dit, el partit del primer equip contra la Fundació Hermes serà a les 5 de la tarda, perquè abans, a 4:15, es farà la presentació. Què podrem veure en el camp? Com serà la jornada?
Bé, doncs, també com és habitual cada any a principis de la temporada, doncs fem unes portes obertes perquè tothom, bueno, coneguin el Club Futbol Lloret. El que fem és presentar tots els diferents equips que cada any tenim, des de l'escoleta fins a dalt, i això començarà a 4:15 allà al camp municipal, i ja enllacem amb el partit de Primera Catalana, que aquest any, com cada any a la presentació, el que fem és portes obertes perquè tothom pugui vindre a veure el partit. Jo crec que serà una jornada festiva, on els nens també els fem les fotografies d'equip, amb els entrenadors, també és la presentació que coneguin tots els místers i ajudants que té el club, i per tant és un dia per al club, i convidem a tots els lloretencs que vinguin a gaudir d'aquest dia.
Senyor Coloma, aquesta vegada diumenge sí.
Bon dia. Sí, aquesta vegada sí, perquè combinar que puguin estar tots els equips és complicat. Per poder combinar que tots els equips puguin ser, tocava en diumenge, que era el dia que menys equips estaven fora. Tot que és complicat, tenim 21 equips i la veritat, gestionar tot això és difícil. Diumenge juguem, però a la tarda. Esperem que no tinguem cap partit, no sé si hi ha algun partit televisat.
Segur
que tenim algun. Però la veritat que, bueno, aquest any no em puc queixar, i el dissabte, ahir vam estar a Santa Coloma aquest cap de setmana passat, i érem més de Lloret que d'allà, vull dir que d'aquest públic, el dissabte al camp del municipal de Lloret, la veritat que portem unes jornades que està bastant ple.
El dia del Vic, jo comentava amb l'Antonio Pérez, doncs, que hi havia hagut molta gent al camp del Lloret, i me va dir, recuerda que no havia partits de primera divisió, que jugava la selecció, i té raó. Sí. És a dir, aquesta probablement sigui la història de cada setmana, no?
Sí, el dia, per exemple, que el Santa Coloma jugava a les 4, el Barça estava jugant a les 4.
Exacte.
I es va notar,
perquè en família.
Érem més els visitants, quasi que els propis de Santa Coloma, no? Per tant, clar que afecta, tindrà el que hem parlat moltes vegades, afecta que hi hagin partits en directe, però, bueno,
nosaltres... Això no ho arreglarem nosaltres, eh?
Jo no sé si ficar algun xou pel mig o... Alguna vegada havíem parlat amb la Junta, però no...
És igual. És igual, vull dir, són el dissabte i el diumenge és
complicat.
És complicadíssim per als equips petits, i evidentment doncs el que ha de fer és cada setmana un equip d'aquests lluitar contra tot, contra viento i marea, vull dir que la cosa és així. Que vagi bé la
presentació. Felicitats també, en fons,
gràcies,
el premi.
Gràcies. Era una cosa que no m'esperava.
No, t'ho mereixes.
Moltíssimes gràcies. No siguis pilota, perquè te criticaré igual, eh?
No, jo ho intento, a veure si la crítica està, però bé, que no funcionarà.
Moltíssimes gràcies, Coloma. Esperem, doncs, que la reunió de la Junta sigui el més normal possible.
Sí,
que les comptes estiguin ben clares i, evidentment, doncs, que aquest equip nou en aquesta primera catalana, aquesta temporada, no, ja, com ens deia doncs, el míster, ja havia estat a primera catalana, doncs esperem que sigui un bon resultat per al Lloret.
Jo esperem que sigui. Bueno,
que ens trobem a dalt, que siguem a dalt, que no patim.
No, jo crec que tots els jugadors estan enxufats, vull dir, jo crec que tenim un bon equip i que l'actitud és molt bona i, mira, a vegades tens un dia que no entra la pilota, però jo crec que si continuem amb aquesta línia estarem tots a dalt i més el dia de la presentació, amb la qual hi haurà molts jugadors que ens animaran i tothom animarà aquest equip.
Moltíssimes gràcies, doncs.
A vosaltres, bon dia.
Doncs ràpidament repassem els resultats de la jornada 12. Farners 1, Lloret 0, Fundació Hermès 0, Girona B 0, Llagostera B 1, Avià 1, Sant Cugat 1, Sants 1, Tona 0, Sant Joan de Montcada 2, Vic 2, Masnou 1, Martinenc 2, Andorra 1, Mollet 2, Ripollet 2 i Horta 1, Manresa 0. La classificació l'encapçala l'Horta amb 26 punts, seguit a l'Andorra amb 21, tercer és el Mollet amb 19, quart el Vic amb 19 i el Lloret, cinquè, també amb 19 punts. En zona de descens, atenció, Llagostera B amb 12, Manresa amb 9 punts, Tona amb 7 i Masnou amb 6. La pròxima jornada, Lloret Fundació Hermès, com diem, serà diumenge a les 5 de la tarda. També hi haurà el derbi gironí entre el Girona B i el Llagostera B. En tercera catalana, el Lloret B va perdre 2-3 contra el Calaguidó i la penya barcelonista va perdre 4-0 contra el Vidrerenca.
I això està tot per aquest dilluns 21 de novembre. Ens tornarem a retrobar dilluns que ve. Que passeu una bona setmana.
Feliç setmana, gràcies.
Esportiu.